Famílies úniques. És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, una història d'amor que passa en un tren i que vull que la senti el Xavi Bosch. Xavi, bona tarda.
Què tal, Albert?
Mira, quina història d'amor ha trobat la Maria. A veure, Maria.
És que crec que podria ser perfectament un dels llibres del Xavi.
Sí?
Sí.
Bueno, atenció, a veure, atenció. Els llibres del Xavi són ficció. Això és real, eh?
Això és real. És real
i a un quart d'avui tindrem la protagonista.
Exacte. Jo ho situo. A veure, Xavi, com ho veus. Els protagonistes d'aquesta història d'amor són dos, una argentina i un català, que no es coneixen absolutament de res. L'escenari és un tren. Trajecte París-Barcelona, és un viatge que dura 6 hores. Conflicte, el coronavirus, que s'interposa en els seus plans de futur, diguem-ne així. I el desenllaç, aquesta història d'amor, acaba publicada al New York Times i és un dels capítols de la sèrie Modern Love d'Amazon Prime, que es titula Estranja en un tren.
Home, déu-n'hi-do, no, Xavi? Com hi ha prou ingredients? O com
home, París, New York Times, una argentina i un català, o al revés. Escolta, no, perfecte, tu. Sensacional. M'he perdut aquest capítol de la sèrie, que ja n'hem vist alguns, però jo no els he vist pas tots. I aquest te'n va passar per alt. Doncs, em sap greu.
Doncs si cal, és un capítol que ja la gent l'ha pogut veure,
sí,
diguem,
tant,
eh?
Tant,
que
és
a dir, que hi haurà gent que sentirà aquesta història i reconeixerà perquè ha vist el capítol.
De fet, a mi em va passar. Jo aquest capítol el vaig veure fa mesos, ja no recordo quan, i quan em van dir que hi havia la possibilitat de conèixer la protagonista, vaig pensar, ostres, però si això jo ja ho he vist.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, veurem a veure aquesta història a partir d'un quart de vuit, després de la secció del Xavi. Per tots els habituals, ja ho sabeu, la secció del Xavi. La setmana que ve tornarà el dia de sempre, el dimarts, no, Xavi?
Dimarts.
La setmana que ve... Sí. Tornem a la normalitat, però aquesta setmana et coincidien tres plans, que és Islàndia, òpera al Liceu demà i un partit del Mundial, i la prioritat, el primer que has volgut fer és Islàndia, avui, no?
No us ofengueu, és una vegada amb 5 anys que demano...
No, home, no, al contrari, vull dir, escolta, primer Islàndia, demà òpera, i el partit ja el recuperaràs quan,
sí, senyor,
quan calgui.
Sí, tal qual. Sí.
Per cert, tinc ganes de veure el sobre de vaticinis, perquè amb aquest Mundial tan boig, déu-n'hi-do,
sí.
No?
Sí, déu-n'hi-do. Diria que em van anar millor els 8 anys de final que els quarts, però ja ho veurem d'aquí una estona.
És que déu-n'hi-do. Bé, ho veurem d'aquí una estona.
Bueno, sobre la setmana que ve, hi ha el guanyador del Mundial.
El guanyador del Mundial, clar. Hòstia. O sigui, ara ja ens podries dir, eh? Ja ho has escrit, tu, qui guanyarà
ara
el Mundial.
Ara ja ho he escrit, ja.
Ja ho has escrit. Bé, això ho sabrem la setmana que ve. Abans obrirem el sobre d'aquesta setmana i sentirem, com sempre, el m'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat agafar els dos primers avions des d'abans de la pandèmia. Que els dos fessin de Vueling, en dos dies de Vueling, i que haguem tingut tanta sort, tanta, que els dos pilots van decidir treballar. Que el vol d'anada, a més, va sortir puntual, a l'hora exacta, i que el de tornada va sortir fins i tot, no m'havia passat mai, 5 minuts abans del compte i va aterrar al Prat un quart d'hora abans de l'esperat. El personal de cabina, com que feien Vueling, no van empipar en tot el viatge, és a dir... que no cal que comprem la rifa de Nadal, que aquest any ja ens ha tocat la grossa. Perquè veient tants casos de viatgers tirats pel món, més sort impossible. No m'ha agradat arribar a Milà i desconèixer que allà també era festa dimecres i dijous i que tota Itàlia sencera, tota, havia anat de Pont a Milà a fer shopping de Nadal. De fet, hi va haver un moment, a la galeria aquella del Vittorio Emanuele, que si entra una sola persona més o algú dona una empenta, hauríem sortit a telenotícies víctimes d'una llaga humana. Tampoc no veia tanta gent junta des d'abans de la pandèmia. M'ha agradat descobrir a Milà un restaurant insòlid, que és el paradís mundial per als celíacs. Tot el que hi ha a la carta, tot, que és llarga i extensa, també és sense gluten. No és allò de si tenim una pizza i un rigatoni i posa-li la salsa que vulguis, no. Tot duplicat. Qualsevol tipus de pasta, totes. I el secret del restaurant, després d'estar observant, és que hi ha dues cuines i dos forns diferenciats. Ja entenc que aquest és un muntatge, que és un luxe i que no se'l pot permetre a tothom. Però el lloc, que ni era cèntric, ni estava en un carrer bonic, estava ple des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit sense tancar en cap moment. És una molt bona idea de negoci que algú la podria agafar, importar-la i muntar-la aquí. No m'ha agradat anar al Teatre a l'Escala, a la Meca de l'Òpera, anar a fer un riu als lavabos del foyer del teatre, on algun dia o altre devia pixar Verdi, i trobar-me una cosa que no havia vist mai. No havia... Allà hi havia uns urinaris a peu dret. No hi havia urinaris a peu dret, per tant hi havia un vàter. Això no és nou. Només tassa. En lavabos que tant valia per homes com per dones. Doncs bé, al costat de la tassa, encastat a la paret, hi havia una mànega de dutxa. I el telèfon de la dutxa. És a dir, no sé si m'explico. Sense dutxa, ni plat de dutxa, ni sense bidet, ni res. Era ben bé perquè agafessis la mànega i tu, assegut a la tassa, te la passessis entre les cames i et poguessis passar, no sé, una aigua pel cul o pels testicles o per on vulguis, a banda del paper, si és que volies paper. Jo això, francament, no ho havia vist mai. No sabia, de fet, ni que existia. I no entenc qui ho pot fer servir. Tampoc entenc el mullader que es deu muntar ni com et deus aixugar el cul després. El que menys m'esperava de tot era trobar-ho en un teatre d'òpera, i en uns banys que, a més, eren moderns, no estaven fets fa 100 anys. Si la pregunta és si ho vaig fer servir, la resposta és evident. S'ha de provar tot en aquesta vida. Però hi ha coses que no cal arriscar-se tant. No, no ho vaig provar. Perquè s'entengui l'absurd de l'enginy, aporto fotografia a les xarxes socials del programa. M'ha agradat a Milà trobar-me immers en una festa marroquina. Celebraven ells també que havien eliminat Portugal, estaven eufòrics, amb banderes i clàxons, i el que més em va agradar és que, pel meu aspecte físic, van creure que hi era un d'ells. I escolta, donde fueres haz lo que vieres, i jo, com que cridaven alguna cosa contra Cristiano Ronaldo, allà votant, com si res, al mig del carrer, tots ells. I finalment, no m'ha agradat, per acabar el meu periple milanès, anar a una trattoria qualsevol, demanar una pizza napolitana i que el metre em digués... Quina napolitana? I va, i l'home en recita la lliçó. Vols la Nàpoli? O vols l'antica Nàpoli? O vols la verace clàssica napoletana? O vols la bufalina clàssica napoletana? O, me'n va dir 5. 5 napolitanes diferents. I una tenia, no sé, un tipus de formatge, uns eren amb tomàquets pelats, els altres amb els tomàquets cherry, l'altre amb l'anxova cap amunt, l'altre amb l'anxova cap avall. Allò, al final, ja semblava, saps, aquell acudit de l'Eugenio i el paper de vàter, i la pizza que avui és aquella... Al final, el que vaig demanar, com tothom pot suposar, és una pizza capritxosa.
A quin riure, ha donat molt aquest viatge, sí, eh? Aquesta estada. Sí, sí, no sé quants dies hi vau estar, però, escolta'm...
Quatre.
Doncs, perfecte.
Torna-hi, perquè, escolta'm, dona molt...
Tres no m'ha agradat, 4 dies i 2 avions.
Fantàstic. No, no. Escolta'm, això del vàter, a veure, ja, sí. Perquè aquí sí. Hi ha gent que ens està començant a dir coses i... És veritat que hi ha els vàters japonesos, que això no sé si
sí, has vist alguna sí, vegada... Sí, és una altra cosa. Una altra cosa.
Exacte, ho porten incorporat com a dins el vàter, no? I llavors hi ha tot de botons, no?
Exacte, que... pots regular una mica la intensitat, diguem, del xorro. Però sí, sí, que vindria a ser una mica...
Però el xorro surt de dintre el vàter i va directe al cul o l'anus o on vulguis. No?
Sí, més o menys.
Però en canvi aquí, has de, saps? És una dutxa sí, sense dutxa, no, que l'has de passar per allà, que es deu fotre un mullader. Bueno...
Jo m'hi vaig trobar amb un lavabo semblant, també, que era com el telèfon de la dutxa. Potser no era tan... És que aquest és ben bé telèfon de dutxa. I aquell,
has vist potser... la foto, no, ja?
Sí, a través de la foto és ben bé això, que només li falta la cortineta
sí,
per poder-te
dutxar. Sí,
sí. Sí. I m'ho vaig trobar en un hotel a Granada. Fa uns quants anys, i era un viatge de premsa i també va donar molt de sí
aquest artigo. Llavors,
la conversa, vols dir?
Sí, la conversa.
La pregunta és, ho vas fer servir?
No.
Ningú no gosa. Tothom s'estima massa les sabates com per empastifar-les amb aigua i tot plegat.
Bé. En tot cas, queda dit això. 7 i 10 minuts, anem als vaticinis, va. Sobre de vaticinis per obrir dilluns 12 de desembre. En aquest cas, el sobre el va tancar el Xavi avui fa 8 dies, dilluns de la setmana passada, a 11:45 del matí. I sona així. A veure, anem avui a 8 vaticinis, no? Ja tornem a la normalitat, ja sí. No són els 10 de la setmana passada. N'hi haurà dos que valen 2 punts. Anem pel primer. Qatar 2022 val 2 punts. La primera semifinal la juguen l'Argentina i el Brasil.
La jugaran demà l'Argentina i Croàcia, que es va carregar Brasil als penals.
Per tant, la meitat de la puntuació, com que valia 2 punts, 1 de 2.
Segon vaticini, val 1 punt. La segona semifinal la jugaran França i Portugal.
La segona semifinal la jugaran dimecres França i el Marroc, com tothom sap, per les celebracions que vam haver de fer. No?
Sí, sí, tant és a Barcelona com a Figueres, com Vic, Manresa, Manlleu o Milà.
1,5 de 3.
1,5 de 3. Tercer vaticini, també al Mundial, i val 2 punts. El màxim golejador del Mundial fins ara és Kylian Mbappé.
En porta 4 el Giroud, en porta 4 el Messi i en porta 5 l'Mbappé.
3,5 de 5.
3,5 de 5, i tot això sense marcar contra Anglaterra. Imagina't, encara és el màxim golejador. Quart i últim vaticini de Mundial. Entre els vuitens de final i els quarts de final hem vist 2 tandes de penals.
Fem recompte, no? Vuitens, el Croàcia-Japó, penals, Espanya-Marroc, els penals, i a quarts de final, Croàcia-Brasil, penals, i Països Baixos-Argentina, penals. Per tant, 2 a vuitens i 2 a quarts.
Per tant, n'hem vist 4. I tu has dit que entre vuitens i quarts n'hauríem vist 2, no 4.
No vaig posar pel cap baix?
No. Pel cap baix no ho diu.
Ho he intentat, però no ha colat.
No, home, si vols, no sé, a mig punt sí que... Jo què sé, 2 de 4, vull dir, és la meitat, però vaja, no, jo crec que no. Entre vuitens i quarts n'hem vist 4 i no 2 tandes de penals.
I és apassionant, veure tandes de penals quan no t'hi va gaire res, no? A no ser que vagis molt amb Espanya,
bueno,
o molt amb Argentina, o no sé què, però escolta, és fantàstic.
Jo em carregaria directament les pròrrogues.
Ai, sí, sí. Mira, o sigui, gràcies a Déu, totalment d'acord.
Que a més ara, amb el temps afegit, ja jugues com
molt
una pròrroga,
diguem,
ja jugues un quart d'hora més, et carregues la pròrroga i te'n vas directament a penals, que és el gran moment que interessa fins i tot a la gent que no li interessa el futbol.
De fet, interessa tant, Albert,
sí,
que la FIFA està estudiant que el Mundial que ve, el del 26, que juga Mèxic, Estats Units i el Canadà, a cada partit de la primera fase, acabi com s'acabi, al final es surti una tanda de penals. Perquè en cas d'empat, aquest any s'ha hagut, a Polònia, per exemple, va passar 8 anys per targetes grogues, perquè en tenia menys que Mèxic.
Clar.
I consideren que, com a mínim, amb una tanda de penals xutada, hi haurà un altre criteri més futbolístic que no educacional o això, no? De fair play, no?
Doncs totalment d'acord amb la FIFA, per una vegada. Va, com anem? Després de 4 vaticinis.
3,5 de 6.
3,5 de 6. Per cert, tinc un missatge del Francesc Marc Álvaro que també em parla d'això del vàter, eh? Ara,
sí?
Ara hi anirem.
Sí, n'hi ha uns quants de missatges, del tema del vàter, amb diverses teories.
Ara hi anirem, ara ho tancarem, aquest tema vàter. Acabem els vaticinis abans. Cultura, 5è vaticini, val 1 punt. El llibre més venut de ficció en català és Esperant el diluvi, de Dolores Redondo.
Tant l'Ara com la Vanguardia amb els seus rànquings de dissabte coincideixen amb qui és el número 1. Per exemple, agafo la Vanguardia, la quarta Pilar Rahola, el tercer Martí Gironell, el segon Eduard Márquez i la primera Esperant el diluvi, de Dolores Redondo.
Doncs un punt. 4,5 de 7. Va, que ja gairebé tens l'aprovat.
Gairebé.
6è vaticini, també cultura. Premis de cinema europeu que es donaven dissabte a Reykjavik. Alcarràs no guanya el premi a millor pel·lícula.
Islàndia ens va portar sort, va guanyar la pel·li sueca. De moment, Alcarràs continua amb l'Os d'Or de Berlín.
5,5 de 8.
5,5 de 8, i abans de... Em sembla que és el 21 de desembre, s'ha de saber si és una de les finalistes als Òscar, Alcarràs. Bé, queden els dos clàssics. Anem per l'obituari preventiu. 7è vaticini, val 1 punt. No és un adéu qualsevol per al rei del futbol.
Va quedar eliminat Cristiano Ronaldo. però de moment Pelé continua viu. En principi, i si Francesc Marc Álvaro no ens desmenteix, Pelé continua viu.
Crec que no anava per aquí, el Francesc Marc, no.
Per tant, no és un punt, 5,5 de 9.
5,5 de 9, 8è i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Ja queda una setmana menys perquè deixi de ser-ne.
6,5 de 10, aquest és el resultat final.
6,5 sobre 10, perfecte. Va. A veure, tancat el tema vaticini.
El vàter. Tornem al vàter.
Francesc Marc Álvaro diu: això del vàter ho vaig veure fa anys a Tunísia, en un hotel, amb un viatge amb Jordi Pujol. Ell anava de premsa. Em van dir que era habitual al món àrab, la mànega era estreta, fina, clarament pensada pel cul, no la vaig fer servir, no ho he vist mai més.
I Jordi Pujol?
Jordi Pujol.
Tu que surts dels documentals,
no sé,
de Jordi Pujol?
No sé si era una de les preguntes...
No
sé si era una de les preguntes que li va fer en aquell viatge a Francesc Marc, no sé.
Hi ha molta gent que ens diu això, que és molt comú en els països àrabs, aquesta dutxa, diguem, al costat del lavabo, i també hi ha oients que ens diuen que potser seria l'alternativa a l'escombreta, que no serveix per netejar el cul, sinó que serveix per netejar el vàter.
Això m'ha agradat. Ho posarem a casa, mira.
Efectivament, Francesc Marc Álvaro confirma que no li ho vaig preguntar a Jordi Pujol. Bé, doncs escolta'm, temes de conversa que tenim sobre vàters del món. Seria una secció que podríem fer la temporada que ve.
I ara parlarem d'amors al tren.
Ara, una història d'amor al tren. A veure, l'Abel Caral, que no sé si em parla del temps...
O dels vàters. Pot ser jo crec que l'Abel és dels que haurà... Si s'ha trobat un d'aquests vàters, ho haurà fet servir.
Ui, no sé ni si llegir-lo.
Jo crec que ara ja no pots fer-te enrere.
El titular és: a mi, que no faig servir paper de vàter, m'aniria bé.
Ja vaig tancant l'emissora.
No, però perquè l'Abel el que fa...
No, prou. L'Abel que ha de fer avui és estar pendent d'allà on neva i d'allà on plou, que d'aquí una estona ens ho ha d'explicar. Gràcies, Xavi, anem per la història d'amor. Una abraçada.
Gràcies, adéu.
Islàndia, amb Albert Ong. La superestrella mundial, Michael Bublé, ha tornat. Michael Bublé en concert. Higher Tour, 1 de febrer de 2023, Palau Sant Jordi. Entrades a la venda a LiveNation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Mama, què passa?
És que no sé on vendre el cotxe.
Ah, escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe?
Sens dubte, la millor opció és compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
S'apropen les festes de Nadal i és el moment perfecte per brindar.
Gaudeix en Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat per assaborir cada instant.
Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dos grans ors en els darrers Premis Binari de Catalunya.
Ens trobaràs a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online.
Castell d'Or, fem únic cada instant.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche.
Tranquil, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Vine cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Islàndia, amb Albert Ong.
Set i vint, el que dèiem abans, a Islàndia ara una història d'amor de pel·lícula, o més ben dit, el que hauria pogut ser una història d'amor de pel·lícula, perquè la història comença i acaba el mateix dia. Dura només 6 hores. 6 hores d'amor a primera vista, 6 hores de trajecte, 2 desconeguts, París-Barcelona, en un tren. Maria, a veure, més detalls.
Sí, el moment és el març del 2020. Els protagonistes són la Cecília, una noia argentina que vivia a París per feina, i en Manuel, un català instal·lat a Londres, també per feina. L'atzar els col·loca de costat en aquell tren i la connexió entre els dos fa la resta. Quan s'acaba el trajecte, s'acomiaden, no s'intercanvien telèfons. No cal, han quedat de veure's al cap d'uns dies a París. Tenen lloc, tenen dia i tenen hora. I sobretot tenen moltes ganes de veure's. Ningú sap en aquell moment que el coronavirus i el confinament els trencarà els esquemes. Ningú sap en aquell moment que la Cecília decidirà compartir la seva història amb un article al New York Times. Ningú sap tampoc en aquell moment que Amazon Prime decidirà comprar aquella història per convertir-la en un capítol de la sèrie Modern Love d'Amazon Prime que ara tothom pot veure. La Cecília viu ara a Barcelona, per feina també. L'he anat a conèixer i m'ha explicat tots els detalls d'aquesta història d'amor que comença a un tren i que acaba a les pantalles de televisió.
Hola, Cecília.
Hola, què tal?
Tu diries que la vostra història d'amor, aquesta que va començar en un tren, va acabar bé?
Sí, tuvo un buen giro. El amor se representa de distintas maneras. Quizás no la manera de Hollywood que uno esperaba, pero bueno, dio un giro positivo.
Va, intentem esbrinar aquest gir, com va anar. Comencem al principi, remuntem-nos a aquell dia, el dia que tu treballes a París i per feina t'envien a Barcelona i agafes un tren. Quin dia era? Com va anar això?
Bueno, era un día absolutamente común y corriente en mi vida porque, bueno, yo vivía en París y estaba muy acostumbrada a viajar porque tenía un trabajo que me implicaba viajar para bastantes lugares de Europa. Así que no iba para nada en el modo de empezar una historia de amor. O, bueno, empezar y terminar una historia de amor. Con lo cual, todo esto me pilló por absoluta sorpresa. Yo salí de mi casa muy temprano a tomarme el tren para venir a Barcelona, que es un viaje largo, así que venía preparada a leer y a usar esas 6 horas de viaje para distracción un poco de mis tareas que me tenían bastante ocupada, con lo cual poco dispuesta a hablar con nadie o mi compañero de asiento. Y bueno, la sorpresa fue que había alguien sentado al lado, que era este chico protagonista de la historia, que bueno, principio yo intenté evitar el inicio del diálogo y empezamos a hablar y al final, bueno, por suerte no lo evité porque siguió siendo como llegándose a un nivel mucho más lindo, más interesante, más cercano, por decirlo de alguna manera, y bueno, empezó lo que podía haber sido una historia hollywoodense.
És a dir, tu al principi intentes tallar-lo, és ell que et dona conversa i tu et fas fins i tot un punt borde?
Sí, tanto fue así de tratar de evitar que incluso hasta no nos podíamos entender en idiomas porque él me habló en inglés, yo le contesté en francés, ni siquiera fluyó eso desde el primer instante hasta que nos dimos cuenta que los dos hablábamos el castellano, así que fue muy gracioso empezar ahí.
¿De qué veu parlar? Com va anar? Com va ser que tu al final diguessis, ep, deixo la lectura, deixo les distraccions que tenia pensades per aquest viatge i m'interesso per aquest noi? Què és el que et va dir?
En primer lloc, discutimos, porque me había ocupado mi asiento con mochilas, con cosas, el cargador del teléfono, el enchufe, bueno. Así que fue primero un principio de guerra de Tom y Jerry. Y luego, bueno, nada, ahí como que nos reímos cuando nos dimos cuenta que los dos hablábamos el castellano y empezamos a hablar y la verdad que como que fue una persona que directamente fue como preguntas más profundas de qué estás haciendo y por qué y te hace feliz, y de golpe me encontré como filosofando y replanteándome mi vida con un desconocido al lado que, bueno, normalmente no sé, esas balance de la vida o son privados o no con un desconocido un tren. Y bueno, y esa proximidad fue llevando a que la charla y 6 horas fueron divertidas, porque también en el medio, nada, fuimos al salón comedor a tomar un café, nos entretuvimos con algún juego, digo, como que bueno, se pasó el viaje muy rápido.
Es passa el viatge ràpid, arribeu a Barcelona i l'habitual, avui en dia, en un de xarxes socials, absolutament tots estem connectats, és ens intercanviem els telèfons, no?
Sí, por supuesto. Además, no puedo decir que yo soy una persona poco tecnológica, o sea, vivo con mi teléfono en la mano. Y sin embargo, fue bueno, él me dice, yo tengo que ir, en ese momento él vivía en Londres, y me dice, tengo que ir a Francia por trabajo, pero me puedo acercar a París, bueno, en una fecha determinada que era bastante cercana al viaje. Y digo, sí, ok, yo voy a estar ahí, nos podemos ver. Me dice, bueno, llego un viernes a tal hora, en tal tren, y no sé qué nos pareció que eso se iba a dar así, sin la necesidad de intercambiarnos datos. Y nos despedimos y nos fuimos. Y ahí nos dimos cuenta que no nos habíamos intercambiado nada. Y bueno.
Es decir, él dijo, yo arribaré al día tal, de tal mes, a tal hora, a París, a tal estación. Espérame allá. ¿Es así?
Exacto, nos íbamos a encontrar en la Gare du Lyon, que es la estación a la que llega el tren desde Barcelona. Y bueno, no sé, pensamos que iba a ser así. Los trenes suelen llegar horario y no fue.
¿Qué va a pasar?
Creas o no, muchas cosas pueden romper una historia de amor, pero que aparezca una pandemia ya es lo más insólito del mundo. Y apareció una pandemia que solo se veía en las películas distópicas. Bueno, apareció en la vida real, así que quedamos confinados. Yo estuve en Barcelona 2 días o 3, no, ya no recuerdo. Volví a París y el día que volví, Macron decretó el confinamiento, y acá creo que fue en paralelo también. Así que bueno, él quedó confinado aquí y yo quedé confinada en París. Y bueno, él ahí durante el viaje, yo había chequeado mis emails laborales, así que vio mi apellido y me encontró por alguna red social. Entonces ahí me escribió y me dice, bueno, me parece que nuestro encuentro no va a poder ser. Y digo, bueno, no sé, dicen que son 15 días, como la fantasía que teníamos al inicio de la pandemia, que parecía que era algo que empezaba y terminaba pronto, y bueno, no pensamos que iba a ser el desastre que fue después. Bueno, vayamos viendo, y bueno, nunca nos vimos. Así que bueno, ahí quedó.
Quan tu veus que Macron decreta el confinament, el primer que penses és en ell, en la vostra trobada?
Sí, porque era algo que había fluido también esta historia, que parecía que nada lo podía detener. Y bueno, sí, las cosas pueden cambiar de rumbo totalmente. Y bueno, sí, lo primero que pensé fue eso, dije, se suspende esto. Pero por otro lado, como decían, 15 días, digo, bueno, por ahí el confinamiento no está, o se puede pasar de un país a otro. Al principio las reglas no eran tan claras de hasta dónde era que no se podía mover uno o sí, que si era por razones laborales, sí. De hecho, él ahí me decía, bueno, quizás el workshop se hace igual. No tomábamos dimensión de la gravedad que esto iba a implicar.
Clar, ell va veure el teu cognom perquè tu vas fer una gestió de feina i es va quedar, diguem, amb el teu cognom, però tu tenies alguna dada? Tu què sabies d'ell per buscar-lo en aquell moment?
No, yo, si él no me hubiera buscado, yo no sabía nada, porque solo sabía su nombre y no tenía su apellido, o sea, era muy difícil. Me había contado la empresa que trabajaba, bueno, quizás haciendo una investigación un poquito más, hoy en día por las redes es difícil no poder localizar a alguien, pero se me hubiera complicado. La realidad es que gracias a que él recordó el apellido fue que pudimos retomar el contacto.
I tot i retrobar-vos via xarxes socials, i després que passessin els mesos de confinament, mai hi ha hagut una trobada.
No, ya ahí durante el confinamiento, bueno, ahí nos pasamos los teléfonos y fuimos como una buena compañía, porque bueno, yo estaba confinada sola en París y bueno, todo lo que implicaba esa soledad de uno, ¿no? De estar aislado. Yo tengo mi familia en Argentina, así que bueno, fue bastante meses duros, así que nos hablábamos y bueno, pero después con el tiempo, claro, las cosas no pasaban mucho en nuestras vidas en eso, estando confinados, y se fue como diluyendo. Y después que se abrió todo, incluso yo me vine a vivir a Barcelona, y entiendo que él está viviendo acá ahora porque vivía en Londres en ese momento. Creo que después del confinamiento quedó acá, pero no nos volvimos a ver, ya quedó ahí. Y bueno, la historia viró lo que viró, que digamos no fue con él sino fue conmigo y lo que pasó con lo que escribí.
Ara anem aquí. Anem al que va passar després. Perquè com acaba aquesta, diguem-ho així, no història d'amor, perquè no hi va arribar a haver història, aquesta no història d'amor al New York Times primer.
Sí, bueno, a mí ahí cuando empezamos a hablar y parecía que todo, digo, bueno, cuando pase la pandemia, tal cual la pregunta que haces, bueno, la pandemia ya terminará, ¿o entonces iban a poder volver a ver? Y cuando empecé a darme cuenta que eso no, me empezó a dar como un dolor de lo... No por él, porque bueno, fue un viaje, pero la fantasía es lo que uno se imagina del dolor de lo que podría haber sido, o el dolor, o la ilusión de lo que no cumplí, de lo que podría haber sido. Entonces, bueno, estaba con esa broken heart femenino. Y una amiga me dice, bueno, ¿por qué no miras esta serie que se llama Modern Love, que está en Amazon Prime, que tiene un montón de historias? Bueno, son cosas que le pasa a todo el mundo, el mal de amores.
Modern Love, aquesta sèrie. Et va recomanar la sèrie Modern Love d'Amazon Prime.
Sí, es una sèrie que, bueno, está en Amazon y en ese momento se había estrenado la primera temporada, que eran poquitos capítulos. No me acuerdo si eran 6 o 7 capítulos. Entonces, bueno, yo las miré y me pareció súper entretenida, sobre todo en ese momento que nos entreteníamos con cosas distintas. Y en los títulos de la serie decía que estaba basada en historias reales que se publican en el diario New York Times, en una columna homónima. Entonces yo me suscribí al diario para leerlas por entretenimiento. Y cuando leo la primera, abajo decía, si quieres mandar tu historia, envíala. Y bueno, yo que estaba con toda la emoción así muy a flor de piel, como decimos en Argentina, hice lo que todos los escritores sugieren no hacer, que es escribir con la emoción tan latente. Pero bueno, fue mi descarga. Entonces ahí mismo dije, sí, quiero enviar la mía, y se abrió como un cuadro de diálogo o algo así, y la escribí, pero no la tenía ni pensada. Fue una catarsis, como si se lo hablara a alguien, y la envié.
¿Tú habías escrito antes?
Jamás. A mí me gusta mucho leer y leo mucho y hago bastantes talleres y cursos de eso, pero nunca en mi vida había escrito nada. No tengo ni siquiera un diario del que sigo, nada, escribo, no sé, un tuit, pero reportes científicos, que es a lo que me dedico, nada que ver con la literatura, digamos. Y bueno, y ahí me contactan a los 2 días, recibo, o enseguida, no me acuerdo si a los 2 días, pero bueno, enseguida que lo envié recibí una respuesta de New York Times, a la cual no le di demasiada trascendencia. De hecho, no abrí el email porque pensé que era un, bueno, gracias por participar, una respuesta automática de este tipo de acciones. Y después me vuelve a llegar un email y ahí lo abro y era, bueno, me dice, mira, si ya soy, bueno, el nombre, la redactora de la sección esta del New York Times, me gustaría contactarte con vos porque mi equipo leyó tu historia y nos interesa. Yo no lo podía creer a dónde había llegado esto, porque digo, yo soy, bueno, soy argentina, con lo cual no tengo inglés nativo, no escribo, en Estados Unidos, que generalmente la gente participa, son muchos habitantes y participan de este tipo de cosas, y en el diario New York Times, yo creí que mi historia iba a quedar ahí, que nadie le iba a leer, no que no me iban a contactar, sino que iba a quedar ahí, con lo cual me sorprendió muchísimo. Y bueno, me hicieron una entrevista, les interesó mi historia, no sé qué, y me dijeron, bueno, mira, enseguida fue todo muy rápido. Me dicen, bueno, esta semana va a salir publicada en el diario online. Y bueno, la publicaron y ya ahí me pareció un montón.
Que surto el New York Times, mamá, que surto el New York Times.
Exacto, sí. Entonces yo no puedo creer. Y bueno, ahí enviándole el link a Tómico, o sea, desde aquí encerrada desde mis metros cuadrados parisinos, les envío que hice algo, o sea, a veces no hay que, uno piensa que las cosas grandes te parecen cuando uno se expone al exterior, bueno, esto me pareció totalmente confinada. Y ahí a los pocos días me contactan y me dicen, mira, Silvia, tuvo muchos comentarios, tu columna, así que la vamos a publicar en el diario del domingo ya impreso. Así que bueno, también ahí escribiendo a mis amigas que en Estados Unidos, compren el diario. Así que los tengo, todas me mandaron por correo los periódicos, bueno. Y bueno, y ahí ya me pareció un montón. Y al poquito tiempo me contactan que me hicieron un podcast, porque también hay un podcast en Spotify de Modern Love, y bueno, donde entrevistan. Luego me contactan y dicen, una editorial nos dio dinero para publicar un libro con una compilación de historias y la tuya va a estar. Así que ya todo esto me parecía como excesivo.
O sigui, vam passar de... Jo tinc un moment de debilitat. Necessito explicar la història, tot el que m'ha passat, tot el que sento dintre, ho explico, passes a fer això, a que acabi publicat primer el New York Times online, després escrit i després en un llibre.
Sí, así que ya ahí era increíble. Y a los pocos meses de eso, bueno, me enviaron el libro como de regalo, bueno, ya. Y a los pocos meses me contactan y dicen, bueno, Cecilia, Amazon decidió empezar a rodar la segunda temporada que había estado frenada por la pandemia. Y hice una evaluación de las historias para esta nueva temporada, que no recuerdo también si son 6 o 7 capítulos, con lo cual eligieron 6 o 7 capítulos, historias, y una de las que eligieron es la tuya. Yo no podía creer que Golpe de Historia iba a estar en la televisión, hecha serie. Así que, bueno, ahí ya fue espectacular primero por la dimensión que tomó, porque al final era como volver al inicio, que yo había empezado usando esa serie como un poco del consuelo amoroso, de golpe ahora era yo parte de esto, ¿no?
Si tu t'havies convertit d'alguna manera, per algú, en aquest consol amorós que en aquell moment vas buscar en la sèrie.
Exacto, y además a mí lo que me gustó mucho de todo esto es que digo, bueno, más allá de la historia trunca, si queremos decir, de amor. Al final fueron años duros para mucha gente, para todos lo que vivimos de alguna manera u otra. Como contar algo lindo, agradable y no sé, como una historia de lo que puede pasarte en la vida pese a estar encerrado. Y bueno, más allá de que fue súper lindo para mí el momento ese, bueno, duró lo que duró, duró esas horas de la historia, pero además de eso, el dar vuelta a la situación de que, bueno, tenemos cosas adentro, o sea, yo escribí que no sabía ni que podía escribir y de golpe llegó esto, o sea, como que al final cuando uno es honesto con sus emociones, sus sentimientos, era como contar algo lindo entre todas las noticias feas que escuchamos y que seguramente a todos nos pasó algo que malo debido al COVID. Entonces, bueno, me gustaba un poco eso.
Y des del moment en què tu envies la història fins que ho publiquen en llibre, tu cobres alguna cosa en aquest període?
No, todo lo que pasó relacionado con el New York Times específicamente, que fue en las publicaciones en el periódico y el libro y el podcast, todo eso, nada, era, bueno, solamente que lo publicaban. Ya cuando se interviene Amazon, ahí sí, y a eso fue la segunda sorpresa, que de golpe, me dicen, mira, ahora como Amazon la quiere, nos lo compra a nosotros, nosotros tenemos que a su vez hacer un contrato contigo para pagarte, bueno, derechos de autor, y yo con esto como que de alguna manera le vendía mi historia a New York Times para que a su vez se la vendiera a Amazon, y bueno, ya. Así que no lo podía creer porque de golpe era... Y bueno, fue algo raro porque ahí las columnas de Modern Love del New York Times hay dos tipos, una que se llama Tiny Love Stories, que significa historias cortitas, que era la mía, que eran 100 palabras nada más. O sea, yo conté todo esto que te estoy contando en mucha charla que estoy dando, en 100 palabras, con lo cual, y si no, siempre son historias más largas, y esta es la primera vez que Amazon eligió una historia corta, así que bueno, me hicieron un contrato especial, y bueno, así que ahí me llegó un depósito de New York Times con...
Et puc preguntar quan et van pagar per 100 paraules que dius que tenia el text?
Sí, la verdad que fue súper sorprendente porque me dijeron, bueno, tenemos que ver, quizás no es tanto como le pagamos a los que hacen la historia larga, y yo ya, para mí era el premio, era estar en la tele, y me pagaron $10,000 por el texto, o sea que a precio palabra yo digo que es una buena comparación con J.K. Rowling o cualquier buen escritor. Lo digo en chiste, obviamente.
Home, no està gens malament, no? $10,000 per 100 paraules.
Sí, fue un regalo de Navidad o de mitad de año, así que bueno, me vino muy bien.
I a partir d'aquí, tu vens la teva història i te'n desentens o no? Et demanen implicació en el guió o pots anar al rodatge, no ho sé.
Claro, bueno, yo eso es lo que no sabía, porque hasta ahí me habían dicho como que yo tenía que dejar los derechos y todo. Y finalmente no, me contactaron a través siempre con alguien de New York Times en el medio, pero preguntándome más datos, claro, porque tenían que hacer de 100 palabras, una historia más consistente o con más datos para poder formarla, que bueno, obviamente hay gente creativa y que lo puede hacer sin que yo hubiera contado, pero lo que fue lindo que me involucraron a mí y muchas cosas. Veo como que hay muchos guiños de que sobre lo que yo les conté, hay como algún cameo ahí sobre cosas que realmente pasaron, o la caracterización de los personajes tienen cosas que yo había contado mías, y bueno, nada, la verdad que cuando vi la serie me sorprendió de que hicieron bastantes cosas relacionadas con lo que las entrevistas que yo tuve después con ellos para darles más datos de lo que había pasado. Y también de los actores, que cuando fue que fue Jon Snow, digo, bueno.
Això com t'ho diuen? Diuen, mira, el noi serà Jon Snow, el protagonista, diguem, de Joc de Trons.
Primer nos pasaron como un pool así de nombres, en el que no sabemos quién iba a ser, de qué. Y bueno, después, claro, en esta temporada, los actores más conocidos estaban en mi capítulo, entonces usaron el capítulo ese que basaba en mi historia, para publicitar la segunda temporada. Así que apareció en todos lados, y en todos lados aparecía el capítulo mío, que lo llamaron Extraños en un tren. Y yo pensé que ya no iba a aparecer mi nombre ni nadie. El día que tuve el estreno, porque yo la vi igual que todo el mundo, no me pasaron una antes, no la vi antes que nadie, la vi el día que se estrenó. Justo había unos tíos míos de visita aquí en Barcelona, así que hicimos toda una sesión de cines con palomitas de maíz y qué sé yo. Y en la pantalla primera aparece basada en una historia escrita por Cecilia Pesado, así que eso fue súper emocionante porque, nada, ver que de golpe estaba ahí, no me lo esperaba, sí, fue muy lindo.
¿Y la actriz que fa de tú? ¿Qué te sembla?
Sí, a mí la actriz esa me encanta, es una actriz que actuaba lo más último conocido que hizo era en la película Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury, y ella hace de novia de Freddie Mercury, que creo que en la vida real es la novia del actor también, o por lo menos era pareja, sí. Y la verdad que me parece como, bueno, súper linda, no es que me representa, pero como que le hicieron algo, le pusieron unos anteojos, o la vistieron, la hacían cargar con los libros, algo que yo me sentí de alguna manera identificada. Así que, bueno, nada, me gustó eso también.
L'actriu que es diu Lucy Boynton, que la gent la pot buscar també, i us recomano això, que aneu a buscar la sèrie per veure els actors i actrius que acaben formant part de la vida d'aquesta història de la Cecília. Tinc una pregunta. Ell ho sap, que ha passat tot això, que ha acabat sent el protagonista involuntari d'una sèrie que l'ha vist tot el món?
Bueno, yo al principio no le había contado nada porque ya habíamos perdido contacto, no estábamos escribiéndonos. Y al inicio, cuando lo publicaron solo en la columna New York Times, dije, bueno, no es necesario, es mucha casualidad que alguien lea el New York Times, que lea esa sección. Y después ya cuando pasó lo de la serie, que además por la serie empecé a tener como así algunas entrevistas como esta en algunos medios así como este, así grandes, digo, bueno, quizás le escucha, sería bueno que le diga para que sepa. Entonces le mandé un mensaje y le pongo, bueno, mirá, pasó algo muy loco, pero yo escribí una ficción sobre nuestro encuentro en el tren, que fue publicado en New York Times, y ahora la protagoniza Jon Snow en una serie, así que le digo, bueno, si te querés ver representado por un galán televisivo, mira la serie, y bueno, jajaja, jejeje, nada más, y bueno, nada, eso fue todo.
I ara és possible que ell i tu estigueu vivint a la mateixa ciutat, a Barcelona, perquè la vida doncs té aquestes coses, i no t'agradaria tornar-lo a veure?
No sé, a veces pienso que las cosas así que pasaron buenas, que fueron un flash, hay que dejarlas en el recuerdo, y ya. Entonces, bueno, y también que yo venía de unos años así de por ahí más introspección y mirar para adentro, digo que bueno, que hay que levantar la cabeza y mirar que puede estar sentado en un tren o puede estar en mucho más cerca la persona con la cual compartir la vida. Y bueno, abrí los ojos y al final lo encontré, así que ahora estoy bien acompañada.
¿Y creus que escriuràs una altra columna amb la història d'amor actual?
Y quisiera que esta dure más, así que mejor que no la hagamos ficción.
Gracias, Cecilia.
Gracias a ti por tu tiempo y amabilidad y tu sonrisa.
RAC 1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Has sentit a parlar dels weekends de Finestrella Shopping Center? Cada divendres tarda i dissabte deixa't sorprendre i vine a gaudir de les activitats més divertides. Cinema a la fresca, música, espectacles familiars, sorpreses per les mascotes i molt més. Suma't a la festa dels caps de setmana a Finestrella Shopping Center. Ronda de dalt, sortida 12. Consulta totes les activitats a finestrelles.com.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona. I treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
Javier Marías fue el gran escritor de nuestro tiempo. Nos regaló obras imprescindibles como Corazón tan blanco, Mañana en la batalla, Piensa en mí, Berta Isla, Los enamoramientos. El mejor homenaje es leerlo. Alfaguara.
Fins al 6 de gener visita el Port Vell i gaudeix del Nadal al port.
El Moll de la Fusta s'omplirà de llum, música i color per mar i terra.
Cada dia pista de gel sostenible. Roda de 65 metres d'alçària amb espectaculars vistes de la ciutat. Bola de llum gegant, pessebre aquàtic, mercat gastronòmic i molt més. T'esperem al Moll de la Fusta.
A Feobert fa més de 30 anys que regalem seguretat per Nadal, a tu i al teu vehicle, i encara tenim moltes coses per regalar-te, com fins a 100 euros en carburant perquè puguis canviar els teus pneumàtics per uns de Michelin. Perquè aquest Nadal et moguis com et moguis, a Feobert ens movem amb tu.
Gran concert de Nadal al Palau de la Música, la suite del Trencanous de Tchaikovsky i la cinquena sinfonia de Beethoven amb l'Strauss Festival Orquestra. El 18 de desembre. Entrades a Palau de la Música i a nkprodarte.com.
Jordi, per Nadal marxes amb la família, oi?
Doncs la veritat és que tenia pensat convidar-los aquí. És més gran, hi ha llits per tothom. Per cert, per Sant Esteve feu canelons.
Sí, i escudella i carn d'olla, si et sembla.
Dies de Nadal a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 50%. Aquest Nadal tothom es mereix aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Ets autònom? Tens una empresa? A Advocats i Economistes Platon et portem la comptabilitat al dia, tramitem els impostos i gestionem les nòmines i assegurances socials del personal. Mirem sempre pels teus interessos, complint amb la llei.
Any nou, nou assessor. Truca'n sense compromís. Assessoria Platon, la teva assessoria de confiança a Barcelona.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Albert Om.
3:15 i 3 minuts. Avui ens posem al dia començant pel temps. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Una tarda marcada per la pluja general, sí, gairebé tot Catalunya, però una tarda també marcada per la neu a cotes baixes, eh?
Sí, a tan sols uns 600-700 metres, no tot arreu. És a dir, no és que tinguéssim aquesta cota a tot el país, però sí que hi ha hagut algunes zones del Pirineu, Prepirineu, sector occidental especialment, en què l'aire fred s'ha quedat allà estancat i això ha fet que al llarg de la tarda hagi nevat, doncs, això.
A on, per exemple?
Per exemple, a la Seu d'Urgell o Sort, han quedat ben blanques, amb un gruix de 3, 4, 5 centímetres de neu, estan a uns 700 metres, per tant, són capitals de muntanya, però no estan a gaire altura. El pont de Suert, encara no 900 metres, tot ben blanc, a Puigcerdà, 6 centímetres a les 6 de la tarda, aquí a 1.200 metres, però en tot cas, això, algunes àrees del Pirineu que, doncs, fins a cotes bastant baixes han quedat ben blanques, amb una bona estampa ben doncs ben hivernal.
No ha d'anar més, la neu.
No ha d'anar més, tot i que encara, de fet, les precipitacions han anat a la baixa, encara torna a ploure ara mateix a Barcelona ciutat, altres zones de les comarques de Barcelona, alguns sectors de Ponent, però han anat a menys les precipitacions, també cap al Pirineu, i de fet ja, doncs això són les escorrialles, i ja doncs, se n'esperen en les properes hores. Sí que se n'esperen demà un altre cop de precipitacions, no al matí doncs, aguantarà com avui, i al llarg de la tarda, doncs, a partir de l'hora de dinar, entraran precipitacions per les Terres de l'Ebre, que ràpidament al llarg de la tarda acabaran escombrant pràcticament tot el país. Això sí, demà la cota ja alta, cap als 2.000 metres.
Això la neu, però a més avui hi ha hagut pluja també molt generalitzada,
Sí, una pluja.
Que, diguem, encara que no quantitats molt altes, però feia temps que no veiem tanta estona seguida plovent.
Sí, han sigut unes pluges persistents, una pluja d'aquestes atlàntiques, podríem dir, d'anar fent la xim-xim, allò que abans va sumant litreig, en alguns casos de 10, 15, 20 litres per metre quadrat.
Per exemple?
Doncs mira, en teníem a Vacarisses, en teníem 15, en teníem 15, 20 en alguns sectors de les comarques de Ponent, 5, 10 escampats moltes comarques. Comarques de Girona, com ja va passar just passant, han quedat una mica al marge, però bé, en tot cas, doncs, pluja ben caiguda, a més, que això doncs, pel territori, per la sequera, encara que no omplim pantans, perquè ens entenguem, doncs, pel territori, per la sequera que patim tot Catalunya, doncs va molt bé. Hem ambient molt fred avui, un dia de rigorós hivern, 10, 11 graus, allà no pugen més les temperatures, 12, cap a l'interior, en molts casos, al migdia estava plovent, a la tarda, en torn dels 5, 6, 7 graus, un dia, doncs, això, plenament hivernal. De cara a demà pugen una mica les temperatures, farà fred, però no tant com avui o no tant com ahir, que déu-n'hi-do l'ambient fred que ha tingut.
Reykjavik?
No, avui, mira, ens anem a Londres. Ens anem a Londres perquè hi ha un component mundialístic, no?
Sí. Que
aquestes setmanes que de Mundial...
Estàs fent aquest dia, que estàs canviant...
Sí, anem fent una mica el repàs de...
Clar, França va eliminar Anglaterra dissabte.
França va eliminar Anglaterra dissabte, i a més, ahir Londres va quedar tot ben blanc, sí. Una bona nevada, tampoc és una gran nevada, però tampoc... I Londres tampoc és una ciutat en què hi acostumi nevar cada any de manera abundant, doncs ha quedat tot ben blanc, amb una mínima avui de 0 graus, porto dades de St. James Park, que és el centre de Londres, al costat de Buckingham Palace, al costat de Westminster, doncs allà han tingut una
mínima...
Sí, de place to be, que seria el rovell de l'ou, una mínima de 0 graus, una màxima d'un grau. En el dia, pel que sembla, ara mirava el Servei Meteorològic Britànic, que parlava avui el dia més fred a tot Gran Bretanya des del desembre del 2010. Per tant, déu-n'hi-do, després d'una tardor que fins ara ha sigut càlida també a bona part d'Europa.
Fantàstic. Abel, gràcies.
De res, fins demà.
Notícia fa poca estona. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ens anem a Madrid perquè finalment Esquerra ha acceptat la proposta del PSOE per reformar la malversació des de Madrid. Arnau Mañé, bona tarda.
Bona tarda, sí. Donaran suport a l'esmena dels socialistes després d'aconseguir retocar-ne alguns serrells. Però anem a pams. D'entrada, es rebaixaran les penes per malversació en els casos que no s'hagin embutxacat diners personalment. Com a màxim seran 4 anys de presó. Fins ara eren el doble. La clau de tot plegat, però, està en un matís i en la interpretació que en puguin fer els jutges. El text del PSOE i Esquerra preveu que si no es comet un entorpiment greu amb la malversació, diuen així, entorpiment greu, les penes siguin inferiors. De fet, en els casos menys greus no implicarà presó, només una multa i inhabilitació de 3 anys com a màxim. Això, però, depèn finalment de la interpretació que en facin els jutges i de què considerin, per tant, un delicte greu. En qualsevol cas, Esquerra considera que, tenint en compte tot això, les condemnes per l'organització de l'1 d'octubre quedarien en un no-res, quedarien sense presó i amb una inhabilitació màxima de 3 anys. Tot això pel que fa a les malversacions sense ànim de lucre. Les malversacions per enriquiment personal es mantindran intactes o les penes es mantindran i fins i tot s'ampliaran. En qualsevol cas, aquest dijous, episodi final, al Congrés, en què el ple haurà d'aprovar definitivament.
Gràcies, Arnau Mañé, des de Madrid. Anem a Brussel·les, perquè aquesta tarda la policia belga Joana ha escorcollat al Parlament Europeu per buscar proves del Qatargate.
Sí, ho ha fet coincidint amb l'inici del ple de l'Eurocambra a Estrasburg, en aquest cas on la presidenta Roberta Metsola ha condemnat durament el cas de presumptes suborns de Qatar a càrrecs europeus i al seu entorn per rentar la seva imatge abans del Mundial de Futbol. Metsola ha assegurat que el pes de la llei caurà sobre seu. De moment hi ha 4 persones a la presó, entre elles la fins ara vicepresidenta de l'Eurocambra, la grega Eva Kaili. El seu grup, el del socialdemòcrata, ja ha anunciat que es personarà en la causa com a part afectada.
I un dels noms de les properes hores serà, sens dubte, Xavier Trias, que sembla que aquesta nit confirmarà que sí, que es presenta serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
Exactament, si no hi ha contratemps d'última hora, tot apunta que ho comunicarà la militància cap a les 10 de la nit. Aproximadament serà en un sopar de la Federació de Barcelona a Cotxeres de Sants. Un cop es faci oficial, el partit engegarà el procés de primàries, on no s'espera que tingui rival. La cursa de Xavier Trias per repetir com a alcalde va començar després que el Sertadi, recordem, deixés la política i l'Ajuntament per motius personals. Aleshores, ell mateix va anunciar al món a RAC1 que eren molts els que li demanaven que tornés, i precisament demà al matí Tria serà al Món, on l'entrevistarà Jordi Basté un cop ja s'hagi fet oficial la seva candidatura. D'aquesta manera ja queden resolts tots els candidats de les properes eleccions municipals a Barcelona dels partits, això sí, amb opcions clares a obtenir l'alcaldia. Trias per Junts, Ada Colau per Barcelona en Comú, Jaume Collboni pel PSC i Ernest Maragall per Esquerra Republicana.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Aprofita-t'hi, Maria, que només et queda una setmana per sentir aquesta cançó,
a mi,
eh?
Tant a mi em segueix agradant, sí. Jo trobo que ja la podríem instaurar com a sintonia de, dels esports. Quan vingueu, que soni oi, 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 oi.
Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha alguna opció que això, que es quedi la cançó?
Jo crec que no, eh? No, eh? Crec que no, s'acabarà, s'acabarà. Ha estat bé, ha durat fins al que ha de durar, fins aquest diumenge. Aquest diumenge és quan s'acaba el Mundial, eh?
Sí, última setmana d'aquest Mundial de Qatar. Demà a les 8 del vespre, la primera semifinal, a l'Argentina-Croàcia, a partir de les 8 en directe per Televisió Espanyola i també a la sintonia de RAC1. Avui a la prèvia del partit, Scaloni encara ha hagut de respondre preguntes sobre els enfrontaments amb els jugadors dels Països Baixos en el partit de quarts. Després de les diferents escenes protagonitzades pels uns i els altres, el seleccionador argentí ha volgut tancar la polèmica i acabar amb les acusacions de no saber guanyar.
Creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel, a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América en Brasil y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo del fútbol.
En clau esportiva, Scaloni ha dit que De Paul i Di Maria podran jugar al partit, tot i que ha matisat que hauran d'estudiar quants minuts. Pel que fa als croats, el seleccionador Zlatko Dalic ha felicitat per tornar a ser a unes semifinals. A Rússia, recordem, van fer final amb França, final que
va ser la final, no? 4-2 França,
sí, sí,
no?
Sí, 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 podrien repetir si superen els argentins, i França fa el mateix amb Marroc. Aquesta altra semifinal a les 8 del vespre dimecres, França-Marroc, i la final, veurem qui la juga dimecres a les 4 de la tarda. Tots dos partits, evidentment, a la sintonia de RAC1.
I avui la Federació Espanyola ha presentat Luis de la Fuente com a nou seleccionador.
Sí, fins a l'Eurocopa del 2024, ha dit el nou seleccionador espanyol que ningú millor que ell coneix el futur del futbol espanyol, frase que ha pronunciat quan li han preguntat per la seva experiència a les banquetes. Nula a primera divisió, recordem que fins ara era el seleccionador espanyol sub-21. De la seva banda, el president Rubiales ha dit que en cap moment Luis Enrique li va comunicar que tingués la intenció de seguir. Veurem què hi diu l'exseleccionador, que aquest vespre xerrarà amb Ibai Llanos. Una conversa entre streamers.
Gràcies, Roger, que vagi bé.
De res, bona tarda.
Tres minuts i les vuit. Àgata Roca, bona tarda.
Hola, bona tarda. Àgata.
Joan Reig,
bona, bona tarda. Tarda.
Piti Espanyol, bona
Hola,
tarda.
Hola a tothom.
Com estàs?
Bastant bé.
Bastant bé, sí?
Sí,
sí, fantàstic. Com avui l'Àgata Roca, l'actriu, el músic Joan Reig, el guionista Piti Espanyol, la polleguera, que anava a dir cada 15 dies, però escolta'm, fa un mes que no ens trobàvem tots,
sí, noi,
tots en aquest estudi,
mes?
Eh? Un mes,
sí, un mes,
clar. Vau saltar un dia, doncs escolta'm, fa un mes. Qui té més ganes de començar després de tants dies? Dies. Joan, ah. Piti, que l'Àgata encara ho té una mica més recent de,
és veritat,
de Manresa.
Va, Manresa.
Va, Joan, comença. Vinga, tu, no. Comença tu, va.
Jo parlo dels sopars de Nadal, bé dels sopars de Nadal.
Ai.
De pre-Nadal. És allò tan conegut com els sopars o dinars d'empresa, que abans, antigament, es feien i els pagava l'empresari, almenys sí, a les petites i mitjanes empreses. Ara això ja ha desaparegut. Jo sóc una persona social, eh? Vull dir, o menys meeting per social. Vull dir que m'agrada les reunions familiars, de feina, d'amics, de clubs, d'associacions, de colles, etc, etc. El problema és
que si et conviden, en principi vas i que t'agrada,
sí, en principi. Sí,
en principi.
En principi. En principi. Però el problema és la saturació durant un determinat període de l'any. Perquè s'han de fer sempre per Nadal els dinars, els sopars de les societats o dels clubs o de les empreses. Clar, a mi aquest cap de setmana m'ha passat una cosa. Divendres, sopar amb Constantí Ràdio, que sóc col·laborador, al vespre. Dissabte, amics de la colla antiga, entre els quals hi ha Gavaldà i el Fali, els meus socis i estimats amics, però no hi eren, un era Egipte i l'altre Londres, però els demés, diguéssim, fem cada any, es va morir un amic que va agafar una malaltia, arrel d'aquella malaltia vam dir, bueno, se'n va, fem un dinar per Nadal. Va, aquell, el Feliu, l'únic que es va morir, va vindre 3 anys i després nosaltres hem anat continuant, potser ja fa 10 o 12 anys. Vam anar a Cambrils i diumenge a la Secuita un altre dinar amb una colla d'amics que a vegades, una vegada al mes, fem un sopar. Gent des de l'Òscar
Cadiac,
que em va dir que et donés records.
Sí, alpinista.
Gent de molts.
Però de quanta gent estem parlant a cada sopar, aproximadament?
De 6, 8... Home, els de la ràdio eren 20 i pico.
Sí, perdona un moment, Joan. Albert, no li diguis.
Per anar a sopar, no?
No, no. No, és que jo us anava a posar.
Tenim una pulla que hem decidit fer com un sopar d'empresa, que això sí que ho paga l'empresa, l'Albert, però no et convidarem ni res. I mira que podem portar les dones, els fills, tot.
Tota la família.
O sigui, tres àpats, perquè a veure, jo no demano pataca i bajoca quan vaig a un restaurant. Mm-hmm. Demanes el que no menges a casa, perquè no, i sempre demanes més i veus molt bé. M'estava recuperant d'un encostipat, que ja ho sabeu, una mica que per l'edat ja duren més els encostipats, i ara que els metges no els donen la gana de donar antibiòtic, la fanyada que hi ha, estàs traient mucositat, però 3 setmanes seguides dormint amb 4 coixins.
M'encanta la polleguera, perquè comences per un lloc i acaba rebent tothom.
Dormia amb 4 o 5 coixins, gairebé dormia, no horitzontal, vertical dormia.
Perquè no podia respirar.
Perquè no em pujés l'humor, home, i pogués respirar, per l'amor de Déu. Doncs, clar, després d'aquests 3 àpats, acabes fet pols. Jo ahir al vespre és com si hagués treballat. Molt content, eh? Molt content, perquè veus amics que te'ls estimes i vas a gust això.
Home, i encara pel que dius és poca gent. El problema és quan són sopars d'aquests de 20-30 persones.
Ràdio, de ràdio, però és que el cap de setmana passat em vaig tindre del rugbi, del club de rugbi, del nen també, o sigui, és que ara és un no parar.
I te'n queden encara.
Un no parar, sí, sí, clar. Bueno, després ve la recta final, que són els de la família, que aquests sí que es fan per Nadal. Però és que això es pren Nadal, quan falta per Nadal. És com els llums, allò que dèiem dels llums, sí. No? Il·luminen els carrers i comencen els sopars. Sí. Entenc que la gent que es guanya la vida amb la restauració, home, és un valor d'oxigen, no? Que hi ha molta crisi, la inflació... Però escolta'm...
Però jo soc partidari d'aquests sopars d'empresa, que a més és el que dic, sobretot solen ser més multitudinaris del
que dius. El que vam fer a RAC1 fa un parell o tres de divendres, sí, que vam fer encara era el mes de novembre, clar, devíem ser 110, 120...
Ah, no sé. Escaig, clar, sí, és que a més et diuen sopars de germanor, però si estàs assegut amb l'única persona que parles, no, és amb la del costat, no, com a molt la del davant.
Allà aquí estàvem drets, sí.
Ah, això és molt millor.
Realment acabes parlant...
Perquè a mi aquests sopars em fan pànics, que arribes al restaurant i veus la taula aquella i dius, ai, ara on sé, ara,
guarda'm
que depèn d'on seguis, la pots allò. Cagar.
El lloc on toca seure ho tinc apuntat. Potser tens ganes de parlar amb algú que fa temps que no veus i que saps que pot tindre una conversa interessant, però toca...
Clar, amb la persona
toca
que no...
algú o altre que hi parles cada dia, que ja saps... De
però tu notes que això se t'ha desmadrat amb els anys, o és simplement una qüestió d'edat que ara et fa més mandra? O és que s'ha multiplicat, això?
Jo crec que s'ha multiplicat, perquè jo abans, quan treballava a la fàbrica, anàvem a la fàbrica i no en feia cap més.
Bueno, però
la colla ens veiem cada dissabte, no?
Clar.
Ah, bueno,
allò de l'amic
invisible. Allò de l'amic invisible.
Aquí va començar tot.
Jo crec que els restaurants per això haurien de fer una part aquests dies i que els sopars d'empresa els tinguin separats en una sala, perquè l'altre dia hi havia una parella al meu costat que jo crec que aquests han pagat una morterada de cangur de tot per anar a fer un sopar romàntic i els hi vam fotre en l'aire el sopar. Home, érem 10 en un cantó i 10 en l'altre, que al final vaig haver de dir, a veure, un moment, els estem donant el sopar. Baixem el to tots perquè cada qual cridava més.
Però ja
hauríem
de saber, aquesta parella, que sopar romàntics fins al gener, res.
Fins al gener, res. Sí. Però no, era novembre, t'he de dir.
Ah, sí, era novembre, però vull dir, per exemple, aquesta setmana que entrem ja... O sigui, dijous i divendres d'aquesta setmana,
aquest
per exemple.
Aquest divendres, jo crec que serà el top.
Que les parelles no vagin a sopar.
No vagin a sopar.
Sopar romàntic és impossible.
Una cosa que em treu de polleguera és quan són d'empreses o de societats o de clubs i tal, quan... demanes amb un mes d'antelació, perquè clar, no hem de guardar tanta que venen tots els restaurants, hem de guardar, vinga, te passen per WhatsApp, què vols, tries, no? Llavors arribes al dia i jo no me'n recordo.
O sigui, no només has de confirmar, sinó que has de dir quin menú vols.
Per anar, el que organitza, sempre hi ha un que organitza, això.
Esclar, que
i dic, va, contesta, no sé què, primer, segon plat, i jo arribo i no me'n recordo mai.
Qui ha demanat peix?
Què vaig demanar? No sé. N'hi ha que posen, al Teatre de la Pobla, per exemple, posen uns gomets ja, perquè el camarer vagi directament vermell, peix, no sé què, saps?
Clar, ben fet.
Sí, això és
que bona organització.
A mi el que em passa, i saps què em passa? Quan me'l porten... i miro el del costat...
Ah, t'has equivocat,
sempre
no?
T'agrada més el del costat.
no l'he encertat.
Sempre t'agrada el company del del costat i el menjar del del costat.
Exacte.
Bé, algú més es vol desfogar amb els sopars aquests col·lectius?
No, jo la meva polleguera va relacionada amb això, però no és exactament
del
sopar.
Ah, doncs tira, tira.
A mi em treu de polleguera que en aquests sopars, com deia el Joan, o en d'altres sopars doncs, que ets més de, bueno, no sé, més de 4 o 5 persones, el típic garrepa, la típica garrepa, que només vol pagar el que ha menjat. O sigui, tu imagina't, un sopar d'aquests multitudinaris, que ja és un cunyàs parlant malament, el cambrer que després ha de passar comptes, llavors, evidentment, tothom, si dius no paga l'empresa, doncs cadascú es paga el seu, llavors bueno, fas una suma i divideixes igual i tothom paga igual. I on sempre hi ha alguna persona, conec unes quantes, que a més estàs acabant de sopar i llavors de sobte dius, on va? I veus que s'aixeca...
I se'n va?
Se'n va a la barra. Parla i dius, què fa? I ens dius, mira, igual té el detall ara de convidar el cava, de... I ens veus que l'altre fa uns tijemanejes amb la maneta, amb els tíquets, amb els no sé què, i torna, el cambrer porta el compte, i ella diu, bueno, no, a mi no em conteu perquè jo ja he pagat el meu. Què vols dir, he pagat el teu? Bueno, perquè jo no he pres postres. Bueno, i què vol dir que no has pres postres? A més, és mentida, perquè t'has fotut el meu carrot cake. Vull dir, no, perquè a més són els típics que no demanen postres, o és igual, o no vull amanida per compartir... I dius, home, per favor, sí. No em sembla, i d'això... No,
el dinar de dimarts, si m'ho deixeu dir, a Cambrils, el Llop de Mar, clar, ells van fer mariscada, jo no sóc de peix, m'han fet una mariscada de collons boníssima. Jo vaig demanar fideus rossos...
I això és diferent, una mariscada...
I llavors van ser... Jo callat, t'ho juro, callat, sí. Vull dir, si hem de pagar tots, per una vegada l'any que ens veiem, jo encantat, i m'he fotut vi, no? Sí. I van ser ells que van dir, Joan... Jo no haguera demanat, però quan ho fan els altres sí.
Més
enllà dels sopars aquests d'empresa i de Nadal i tot això, hi ha gent com la meva dona que és que no beu vi i no beu, sí. No beu alcohol ni res i està vi... sempre de pagar, sempre de pagar, sempre...
I el vi puja molt al final
i ella m'ho diu, no passa res, Piti, però jo sempre de pagar, quan us heu fotut aquí un vi de nassos i no sé quantes ampolles.
A vegades, però, les persones que no beuen vi, potser prenen dues Coca-Coles i si tu acabes agafant, no, és veritat, si tu acabes agafant el preu de les dues Coca-Coles i divideixes l'ampolla de vi entre els quatre que érem a la taula, sí. Surten més cares les dues Coca-Coles que les persones que
hem demanat vi. Tu vas amb gent molt moderada. Jo, uns que beuen Coca-Cola i uns que quatre prenen una ampolla de vi.
Sisplau, no has vingut als meus sopars. Això, jo crec que són els que busquen constantment excuses per pagar menys o per no pagar. Mm. I em sembla meravellós la gent, doncs que, ara, si tu vas a prendre un tallat, som tres persones, cadascú es pren un cafè amb llet, doncs convides el cafè amb llet. A mi quan em venen, vas a pagar i doncs et ve, no, et dono €1.50 del meu tallat, dic, va, deixa estar, o sigui... El que bonic és poder convidar, i jo no estic parlant de no es tracta de tenir diners o de no tenir-ne, vull dir que a vegades la gent que no té és la més generosa, vull dir que no es tracta d'això, vull dir, crec que és un gest maco. Després hi ha els que conviden i aleshores t'ho estan recordant constantment. És allò, ara et pago jo, tu em deus el sopar, i et vas recordant que li deus el sopar. Això tampoc és ser generós. Sí. Jo crec que, bueno, no sé, sempre penso que el món es divideix entre els generosos i els no generosos.
Els garrepes.
Tinc una amiga, que això és una anècdota, que està amb això del Twitter.
Això és una anècdota,
eh? És una anècdota.
No, bé, per què?
Estem parlant del rent de l'anècdota.
Territori anècdota.
Sintonia d'anècdota.
Però em vaig identificar molt amb el que em va explicar.
Quan l'acabis, hauràs de dir...
S'acaba
l'anècdota, eh?
Aquesta amiga està en el Tinder, no? Mm. Bueno, ara no em facis dir si és Tinder o Bitches
no,
o tots
no
aquests noms.
Mm. Em mires molt a mi, ara parlant, no, o sigui, la de conèixer.
Però no la coneix
perquè ningú. Perquè tu ets a Tinder, també.
No, però el Tinder entenc que quedes, no?, abans de dir que pots quedar per fer un cafè, no? Vull dir que no van directes.
Es veu, jo pel que he llegit, perquè jo no soc de Tinder i tot
no,
això...
No, ara aquí ningú és de Tinder.
No, jo no, però és que em sembla que ara ja es queda per prendre un cafè i tot això.
Aquesta havia quedat per fer un cafè amb aquesta persona. Diu, vam fer un cafè meravellós, divertidíssim, ens vam entendre, vam començar a parlar de llibres, ens agradaven els mateixos llibres, el cinema, tot. I al moment de pagar, el tio va fer... Ai, té, mira, pago el meu tallat. O sigui, no va convidar, o sigui, va entendre que cadascú... I va dir, ja només per això? Bueno, vaig anar.
No
hi ha hagut cita.
De veritat?
No hi ha hagut cita i ves que no hagués pogut ser l'home de la seva vida. Però jo ho entenc perfectament, que són detalls que Bueno, que et diuen molt de les persones.
Però hauria pogut convidar ella també, no?
No, però ell havia fet el gest.
S'acaba l'anècdota. Ja comentem l'anècdota, no?
No, i només vull afegir...
Això és de roir, és de roir, això.
Tota aquesta gent que vol pagar el seu i que tal, dic, jo no sé què faran quan se'n van al País Basc o aquests llocs que paguen rondes i tu no pots dir, no, és que jo se lo he tomado dos pinchos. Dic, per favor, no fem el ridícul. Pagues una ronda i l'altra paga una altra.
Vaig anar amb un amic, ell i jo sols, i al final la cambrera era argentina, i dic, Jordi, com ho fem això? La catalana, no? I l'Argentina, Tarragona, el cas que en digui Tarragona, l'Argentina li va fer gràcia. La catalana, diu, no ho havia sentit mai, no? Dic, si la catalana és això, cada un seu.
I són aquests també que al moment de treure la targeta, com tu l'altre dia comentaves una mica, Maria, al moment de treure la targeta o també vas a pagar un taxi, fan, ai, saps aquella cosa amb la boqueta? Ai, i no troben mai la targeta. I ets dius, ai,
no són ràpids de moviment.
Ai, no són ràpids. I ens dius, ah, no tinc pressa, ja m'espero. No, ai, és que ara no ho entenc. Pensava que la portava aquí. I llavors es despisten i esperen que tu treguis la targeta. Sí. Treu molt de polleguera.
Molt de polleguera.
A mi em sap greu canviar, anar a una mena de pollegueres molt diferents, perquè hem parlat de sopars de Nadal i tot això, i de la gent que paga i que no paga. Jo vull parlar de la masturbació.
Va, perfecte. Va, posaré uns anuncis i en parlarem d'això. A veure, ja si en parlaràs o no. A veure.
Islàndia, amb Albert Ong. Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Center de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es. Aquest Nadal regala el cas Alaska Sanders de Joel Dicker, un dels llibres més venuts de l'any per l'autor que ha captivat a més de 15 milions de lectors. El cas Alaska Sanders de Joel Dicker, publicat per La Campana.
Gris, l'icònic musical en la seva nova versió 50è aniversari amb què no podràs deixar de cantar i ballar, és el gran èxit d'aquesta temporada. Gris, únic Nadal a Barcelona. Només fins al 12 de febrer, improrrogable. Entrades a Teatre Tívoli, a Grup Balanà i a musicalgris.es.
Tu no vols encertar aquest Nadal?
Let's go!
Nosaltres et diem,
let's go, go, go!
Let's go! A MediaMarkt et portem la millor tecnologia i t'assessorem perquè trobis el regal perfecte a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Let's go!
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort. Ah, sí? Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina... Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al món.
Serà insuperable.
Aquest any Nadal caurà el 23 de desembre. Amb Jordi Basté dalt l'escenari del Palau de la Música Catalana amb totes les veus de RAC 1. Un munt de convidats i moltes sorpreses. Sí, aquest any també serà Nadal al món. El divendres 23 de desembre us esperem a tots al Palau de la Música Catalana per celebrar que és Nadal al món. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu el Món a RAC 1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC 1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Frit Ràdio, Torrons Vicenç i Previsora General. Islàndia, amb Albert Ong.
Recordeu que que per només 7 euros aquest Nadal podeu tenir a taula el torró més solidari, el torró RAC1, el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. Tots dos són irresistibles, és bastant difícil triar. Tots els beneficis de la compra del torró RAC1 es destinaran, ja ho sabeu, a l'Hospital Sant Joan de Déu, concretament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants. Consulteu els punts de venda i supermercats a RAC1.cat i a vicens.com.
A veure, som a mitja polleguera amb el Joan Reig, la Gata Roca i el Piti Espanyol, que han anat comentant molt educadament tot el que han dit els altres, sí. De parlant dels sopars, de que si hi ha gent tacanya, de la proliferació excessiva a sopars d'empresa, i has dit que volies canviar de tema.
Sí, entrar en un tema més prosaic i més individual i més... no sé què. Val, és la masturbació. A veure, situem-nos en unes d'aquestes anècdotes que explica l'Aga, però les explicaré diferent. Una és una cosa que una vegada vaig sentir que deia el Woody Allen, que vaig pensar, té tota la raó del món. El Woody Allen deia, no sé per què parlem tan malament de la masturbació quan és fer l'amor amb la persona que més estimes. Vaig pensar, l'encerta. Això és una cosa. Una altra és, aquest estiu estava fent una volta per Alemanya en bicicleta, llavors tornant vaig agafar la meva dona, la Teresa, l'avió a Hamburg, i seiem a l'avió, i s'asseu endavant tres nois de 19 anys així, dos nois i una noia, que havien venit del que fos, s'asseuen i la noia diu, tranquil·líssimament, diu, ara quan arribi a casa, el primer que faré serà una dutxa, una mica de ioga i em masturbaré. No. I exactament en aquest ordre. I van continuar parlant absolutament normal. I vaig pensar, que guai és parlar de la masturbació sense que tothom s'hagi de posar a riure. Vale? I una altra cosa
bueno,
que...
Jo m'he posat a riure.
Sí, bueno, sí. Sí.
Bueno. Va, ha sigut un riure...
No, ha sigut un riure maco, sí. Molt solidari. Sí.
Jo vaig trobar extraordinari, no? I després l'altra cosa va ser que l'altre dia vaig anar a veure aquesta pel·lícula que és molt simpàtica i rius i t'ho passes molt bé, que és... Històries per no contar, del Sesgai, i aleshores són diverses històries, i la segona és una història d'uns amics, que el Brendan Bull, el personatge que fa l'Àlex Brendan Bull, va a una casa i és un tio que està deprimit, i llavors arriba
està
a la casa...
Està meravellós, per cert.
Està, ho fa molt bé, sí. Truca, llavors li triga una mica a obrir, i finalment ve a obrir l'amic seu, i que va amb un barnús, no? I diu, perdón, que es molesto, i diu, no, és que estamos follando. Diu, vale, vale. Diu, pues, perdón, me voy. Diu, no, estábamos en la pròrroga. Vale. Llavors acaben de follar i tot això, i estan parlant l'home, la dona i aquest amic i li diuen, el tio, todavía estàs colgado de la, amb la xica, amb la noia que l'havia deixat. Diu, ¿cuánto tiempo hace que no folles? I diu, no sé, i diu, ¿cuándo fue la última paja? No? I vaig pensar, mira quina manera d'introduir més fresca una cosa que fa tothom, no? I aleshores vaig pensar, com és que sempre que es parla de la masturbació una cosa que és un regal dels déus, no? Com pot ser que ho faci individualment, que no fas mal a ningú, que ho pots fer d'una manera privada, que ho pots fer diverses vegades al dia, que en general la gent ho han fet, no sé, 5.000 vegades a la vida, no? Com és que sempre hi ha com un riure, com una tonteria, com una cosa, com si fos una cosa... És una cosa molt simpàtica i molt seriosa perquè és fantàstica. I
però
és...
tu que ets el de més edat d'aquesta taula, recordaràs d'on venim amb aquest tema de la masturbació,
sí.
No?
Sí, i aleshores...
Pots quedar sec, vols dir?
Bueno, no sé, per exemple, no?
Sí, sí. El què?
Que pots quedar sec, no?
Sí, i tot, jo, caien els cabells i tot això. Jo me'n recordo quan me la pelava de petit, que després que t'acabaves de pelar i dius, ostres, això ho hauria de fer, això ho hauria de fer, i no sé què. Després de gran això ja m'ha passat, diguem, no? Però jo penso que és una cosa que normalment se'n parla... O sigui, és molt raro això que estic fent jo, d'estar-ne parlant d'aquesta manera.
Sí, però
no?
La diferència de la gent de la teva edat a la meva... El jovent d'ara, és això que dius tu, eh? Això que has sentit a l'avió, a mi també m'ha passat, perquè amb la meva feina tens contacte amb gent molt més jove que tu, i a vegades et fan posar vermell, perquè dius, amb una conversa, amb una xerrada normal, treuen aquest tema amb tota la normalitat.
Sí, sí, sí.
Bueno, l'altre dia TV3, amb una...
Jo ho trobo fantàstic,
programa,
també.
Una entrevista, van parlar d'això. Sí. Li vaig, tu què fas quan arribes a l'hotel? Diu, jo el primer que faig quan arribo em faig una palla.
Esclar.
Qui era això? On?
Això era el programa del Joel Díaz, sí. En Zona Franca, que entrevistava l'actor... estem en aquell moment que busquem els noms...
No, és igual, deixa-ho estar, deixa-ho estar.
L'Enric Cauquer. Sí. I li va dir, jo quan arribo a un hotel, diu, hòstia, jo també. Clar, i els dos es van posar
veus?
A parlar d'això.
Esclar.
Bueno, com a espectadora, home, és estrany. Sí. D'entrada és estrany, perquè...
És poc comú.
Sí, perquè estàs assistint a una conversa que sempre hem associat, que és una conversa, en teoria, íntima.
Sí.
No? O que sí. Tu pots tenir amb un amic teu, amb una amiga, vull dir... que no explicaràs aquí a la ràdio obertament.
Sí, sí, sí. Però potser, entre homes, entre homes es parlava molt, o segurament entre dones també, però aquesta barreja de sexes, sí, i parlar-ho entre homes i dones barrejat, jo crec que és una cosa
vols
molt...
Vols dir que entre homes es parlava?
No, anava a dir, jo em sembla que es passa parlant més entre dones sempre aquest tema, home, que entre homes.
És possible, sí, és possible. Jo penso que el Fellini, sí, va fer molt a favor d'això, us en recordeu, que és que se s'estan pelant pensant en les tetes a la pel·lícula El Anave Va. Uh-huh. Que ho expliquen, sí. Jo sóc tan a favor que he regalat a tres amigues ja el Satisfyer aquest. Jo no sé si l'heu provat o l'heu vist provar i tot això. És una meravella.
Aquí anava.
Les amigues meves m'han vingut... Mira que tenen marit i tot això, i els vaig regalar pensant...
No, no,
és un bon real, sí. Algun marit se't pot mosquejar. Ah, vale? I aleshores em van dir, Piti, moltíssimes gràcies, és una meravella. És una meravella. Són dos minuts i pam. És que té a veure amb això que estàvem dient.
Jo crec que això, quan va aparèixer el Satisfyer, se'n va parlar
que
moltíssim.
Que això fa dos anys ara, sobretot el boom, o tres?
Sí, va ser
abans,
tres,
de la pandèmia.
Abans de la pandèmia. Sí.
Gràcies a Déu va ser tres. Just abans de la pandèmia, i ja el teníem a casa durant la pandèmia. Però que realment jo crec que el boom del Satisfyer...
Van esperar, la pandèmia. O sigui, sí, allà a Xina van esperar. Diguem, el pacient zero va dir... A
veure, tothom
més o menys ja està vestit, sí. Doncs vinga, va. Ara ja...
Tu no el trobes una meravella?
No, jo, fantàstic, i n'he parlat
obertament. A més, és molt ràpid, és molt ràpid.
És molt ràpid, al final si t'acostumes una mica ja no és tan ràpid, però que també està bé, sí. Pots anar mesurant també el nivell, per tant és perfecte, és un gran invent, jo el recomano, no a tothom li va bé, no a totes les meves amigues, per exemple, li va igual de bé que em pot anar a mi, però jo, escolta'm, crec que allà va ser un moment en què es van trencar també molts tabús, i de la mateixa manera que jo em poso les mans al cap quan penso en les palles comunes que alguns de vosaltres, no sé si heu fet o no, però que
d'adolescent,
conec,
no?
Conec nois que això se'n feia, no? Que quedava o per fer palla comuna, que això jo no ho he fet mai amb amigues, no? Però sí que és veritat que ara n'hem parlat molt més i crec que el Satisfyer ha marcat un abans i un després, sí, en aquest sentit de poder-ne parlar amb tranquil·litat.
Sí, que hi ha alguns ginecòlegs o més aviat sexòlegs que diuen que també s'ha d'anar al tanto amb el Satisfyer perquè la consecució del gust és tan ràpida, sí, que després quan fas l'amor és una altra cosa. Però jo penso que això és una cosa que s'ha de diferenciar, que és una cosa és masturbar-se i una altra cosa és follar. Són coses
de tota
diferents,
manera,
diferents.
Jo vull dir que trencat el tabú i tal, que està molt bé i que és una sort que se'n pugui parlar obertament d'aquestes coses, també de la mateixa manera crec que s'ha de respectar la gent que no vulgui parlar públicament.
Només faltaria, esclar.
Del que fa o el que no fa a la seva
manera,
vida, amb el seu cos o
de
l'altre.
De la mateixa manera que respectem la gent que no fa sopars de Nadal.
Per això, però... Sí, dir, que no, i no són reprimits i no són...
No, o la gent que no es despulla a la platja, per exemple. No? A vegades vas a la platja amb banyador i sembla que siguis un carca. Pues a mi no m'agrada ensenyar el cul o jo què sé.
El millor és que cada un sempre faci el que li vingui de gust sense fer mal als altres. Doncs, vols explicar?
Amb moderació, sí, però, perquè...
De totes maneres, tu quan vas veure aquesta escena, per exemple, no vas riure, però sí que vas fer com un... Ai, com un somriure.
Sí, però vaig, una cosa... vaig riure per una altra cosa. Vaig riure no perquè ho digués, sinó perquè ho digués d'aquesta manera tan tranquil·la. Mm. I tan guais, no? Quan fue el que te hiciste la última paja? Digo, ¿ves? ¿Lo ves? Estás colgado todavía, no sé si es de un marín o la que el va deixar o no sé què. No?
Ah, però això ara deies de la pel·lícula, no? No, sí. Tu et referies potser a la de l'avió, no? Aquesta que
bueno, deia, la de l'avió i a la pel·lícula.
No, l'avió vaig al·lucinar i vaig pensar, estan molt lluny, gràcies a Déu, de com he estat jo en aquesta edat, que fos absolutament normal. I els altres amics no van dir, apa, tia, que no... L'altre devia pensar, jo també ho faré.
Bueno, i a vegades passa que estàs en un sopar o així i algú comença a parlar d'aquest tema i ja portes molta estona i el to de veu va pujant i sempre hi ha algú que diu que podria ser jo mateixa, dic, calleu, no cridem
jo,
tant que
jo podria costat, ser també. Jo podria
i et diuen,
ser.
Escolta, què passa? No estem parlant de res dolent? Dic, home, no...
Però en un restaurant cal. Tampoc, no? Jo bueno, seria aquest, eh?
La moral... A mi em surt a vegades de dir, hosti, potser no cal.
Venim d'una moral, el que deies, no? D'una moral cristiana de molts anys i això queda calat per molt que ho entenguis.
Hosti, sí, de totes maneres, és una cosa tan íntima que també anem moltes vegades al bany al dia i tampoc ho comentem als restaurants en veu alta. O sigui, jo això també ho entenc de dir, no, m'ha baixat la veu.
Però,
normal.
Així que, quan va ser l'última palla, Piti?
Meva? Doncs mira, abans d'entrar a la ràdio. Abans d'entrar a la ràdio, he anat al bany, i el passa que hi havia cua, ha sortit l'Albert i he dit, què tal? I dit, va, molt bé.
Agata, porta'm a un altre lloc, això, va, a veure.
No, jo volia parlar de la contaminació acústica. Ah, la contaminació...
De la gent que parla massa al restaurant.
Això és una, en sèrio. als restaurants i a tot arreu, la gent que crida en general, a mi em treu de polleguera. L'altre dia estava en una terrassa i tota l'estona sentia la mateixa persona parlant i cridant, i pensava, és que només la sento amb ella. A més, estava amb una altra i només la sentia amb ella.
Dit això... I a vegades, perdona, això de l'acústica, el poc respecte que tenen els restaurants, els locals públics, per l'acústica. És a dir, que s'hi miren molt amb el mobiliari, potser s'hi miren amb la il·luminació a vegades, no? I amb l'acústica...
No, perquè el gran problema és...
I a vegades et trobes a restaurants que sents tot el so ambient, tot el brugit,
i no
sents la persona que tens a davant.
Jo aquest... Mal de cap,
ja sí,
mal de cap i mal de gos.
Sent mirat poc.
Dius, m'està passant alguna cosa? No estic bé i no sé per què.
Jo a Barcelona ja els tinc detectats.
Sí,
ja tinc una llista, perquè em poso molt nerviosa, i ja tinc una llista dels restaurants que no puc anar. Per aquest motiu i per la música, que és la cosa que treu més de polleguera. O sigui, encara a hores d'ara, aquesta polleguera ja la vaig fer fa 20 anys. Ho dic perquè si la busqueu la trobareu. A hores d'ara encara no puc entendre per què els restaurants posen música. L'altre dia vaig anar...
Jo sí que ho entenc. Per què? Perquè els agrada els que hi treballen. Uah. Els que hi treballen, quan estan parant els dies, es posen música i els agrada.
Ah, igual que l'aire condicionat
fort. És que la gent ens ho demana. No, és mentida.
No, jo l'altre dia, a més, la gent que va amb mi sovint ja ho saben, els meus fills, ja quan entrem enlloc, diuen, mama, per favor, t'ho demano, per favor, aquest cop no dic res, i dic, ho diré, perquè és que si no m'assec. I l'altre dia ho vaig dir, evidentment. Dic, mira, perdona, Sí, dic, és que tenim l'altaveu just aquí, et faria res a baixar un pèl, a més ho demano superbé, o sigui, allò somrient, i diu, no, és que si baixem aquest, se baixa el de tot el restaurant, dic,
precisament.
Ja, i llavors l'altra gent no té música. Dic, jo, però és que jo crec que l'altra gent estarà més contenta. Si
ho votem, ho votem? Tu has arribat a proposar, fer un referèndum entre els clients, que la gent...
Doncs això m'hi trobo moltíssim, moltíssim, i no la baixen.
A mi, jo aconsello que me la baixin.
Bueno, doncs...
Però algú té una explicació millor? O sigui, tu què n'has dit? Perquè els agrada...
Sí, estic segur, perquè a ells els agrada, perquè ells comencen el dia, va, anem a fer.
Però algú té una altra explicació, que no sigui aquesta?
Omplir silencis incòmodes, a vegades.
Però els restaurants
no
n'hi
ha. La música... No, sí, tu pots tenir... Quantes parelles has vist que estan sopant i que allà de conversa
mòbil,
més aviat
mòbil,
poca.
Mòbil.
Llavors la música d'alguna manera, no?
Sí, et fa de...
Ja, però
que
normalment no és música bona. No és, no et posen un concert de... O sigui, és un film musical que és espantós. O sigui, que és el mateix film musical que et poden posar a vegades al dentista, perquè a tot arreu hi ha música.
Sí, sí,
l'altre dia
sí.
Em deia una amiga meva que també... Quantes amigues que tinc, eh?
Sí. Perquè... I a totes les matxaques, aquesta que també és ella.
No, en el quiròfan li van fer una intervenció d'una cosa de la pell, que només era anestèsia local, i hi havia música, i va dir, sisplau, podeu treure la música? Però... I van dir, però que no t'agrada la música? Diu, m'encanta la música.
Precisament, precisament perquè m'agrada, jo la vull escoltar, no la vull sentir de fons.
L'escolto al cotxe, l'escolto a casa, però no.
Però això que deia la Maria pot ser que quan tu entris en un restaurant i si vas d'hora i hi ha poques taules, sense la música et dona una sensació de desengelat que amb la música no t'hi dona. Una altra cosa és quan ja estàs sopant i ja totes les taules estan
possible.
Plenes.
No, és que la comunicació és impossible. La comunicació és impossible. I això també ho traspasso a les botigues.
Sí.
A les botigues. O sigui, ara, en vés d'anar a botigues, vas a discoteques. O sigui, vas a Porta Ferreira, a Porta de l'Àngeles, és una discoteca ambulant i vas...
Sí.
I és a veure qui té la música més alta, que arribes a sortir...
Amb això de la música, el més gros que m'ha passat mai va ser en una estació d'esquí de la Cerdanya, pujant amb telecadira, i tenien música cada un dels pals del telecadira. Vaig baixar, vaig esquiar, vaig anar a la direcció, vaig dir, tios, de què aneu? I cantava Julio Iglesias.
L'Enric diu que la música serveix precisament per amortiguar la veu dels comensals.
A vegades suma, jo crec que a vegades suma.
Bé, heu quedat descansats?
Sí? Déu-n'hi-do.
Podeu anar bé a casa?
Sí.
ens havies, ja.
Sí. Gràcies, Piti Espanyol, Agata Roca, Joan Reig, ho deixem aquí, no tenim temps per més, de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9-7. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar t'assegura que cas d'incident t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per por a la policia, si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900 200 730.
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
Gris, l'icònic musical en la seva nova versió 50è aniversari amb què no podràs deixar de cantar i ballar és el gran èxit d'aquesta temporada. Gris, únic Nadal a Barcelona. Només fins al 12 de febrer, improrrogable. Entrades a Teatre Tívoli, a Grup Balenar i a musicalgris.es.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Mama, què et passa?
És que no sé on vendre el cotxe.
Ah? Escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe?
Sens dubte, la millor opció és compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
La música resplendent de Handel torna al Palau de la Música Catalana amb el majestuós oratori El Messies.
Dijous 15 de desembre gaudeix d'una vetllada de celebració, recolliment i generositat coral amb el cor de cambra del Palau i l'orquestra de l'Òpera Royal de Versalles sota la batuta de Franco Fagioli.
Un monument musical dins d'un monument arquitectònic.
Entrades a palaumusica.cat.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata.